un dia com avui. Bueno, la pregunta,
què?
Per optar a la cistella Cap Bravo, la pregunta és... O sigui, aquí només hi ha una resposta correcta, també us ho dic, eh? Sou més del Pare Noel o de Reis Max? Jo ho tinc clar.
Jo també ho tinc clar.
Jo ho tinc clar.
Claríssim.
Sisplau, Pare Noel al costat dels Reis Max és una merda.
Totalment.
Sí. Per tant, heu de respondre que més dels Reis Max. I les respostes al 663-99-30-62. 663-99-30-62. En el dia de la independència de Finlàndia, que celebrem amb tot el cor, us preguntem pel Pare Noel, té el seu origen allà, i si he de dir que us agrada més els Reis Max.
Home, és que entre Pare Noel i Reis Max, primer va el tió. M'explico.
Ja hi som.
Abans del Pare Noel.
La tieta, que ha sortit.
Sí.
No, jo també penso com...
El tio m'agrada, eh? A mi em sembla una tradició tan absurda que em fa gràcia.
És absurdíssim tot.
O què?
Lo del tio i el tio i tal, i que va menjar.
Està molt bé, però és absurd.
Mandarines.
Ostres, podria... Si haguessin inventat els Monty Python,
sí,
no ens ho creuríem.
Té un punt Monty Python, exacte. Bueno, doncs, respostes, sisplau, i participeu, que demà se'l sorteix, va.
Visca Finlàndia.
Visca Finlàndia.
Visca.
Forever and never. Com és la paraula, José? Com era la paraula de la independència? It's an Spiva.
No, it's an Spanian, no?
It's an Spiva. Ui, no, Spiva. No, no,
animeu-vos a dir aquesta
escolta,
paraula.
Escolta, aneu provant-ho.
Exacte.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida tertúlia esportiva.
Vinga. Hoy hemos orco ya jamás de burgón con si lo mismo te sure de pa. Tula, 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 no cansa ni tan sin ni me lo riego y la sobidensa. Saki, ermi, se me el tambo, es puta ya y toquis en tambo. Radio Estel.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com els torrons Duito o Eroski senyalitzats amb la segona unitat al 70% a 69 cèntims. Capravo, el Nadal que enamora.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Els Tribuneros, amb els periodistes esportius Pol Corredoira i David Balaguer i l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club, Quico Parcerisas.
Corredoira, bon dia de nou. Volia enganxar-ho, has vist, eh?
No, jo estic sempre preparat. Sempre.
Bon dia. Ai. Quico, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bé, molt bé.
David, què tal? Bon dia.
Bon dia, bé, molt bé.
Sí?
Sí, bon tall, eh? Bon tall. De cabells.
Val, val.
M'agrada.
Mira, gràcies.
M'agrada.
Veus?
Res, ho volia dir, ho volia destacar.
No, perfecte, serà molt bé.
Està molt bé, això. La ràdio en directe.
Ara. Pol, per on ho comencem, això?
Doncs comencem per la prèvia del partit del gran derbi català de primera divisió que es disputarà entre el Barça i el Girona aquesta setmana. Concretament serà diumenge a partir de les 9 del vespre i ho farà amb la baixa confirmada de Marc-André Ter Stegen, que passarà pel quiròfan i estarà un mínim de 2 mesos. De fet, serà de 8 a 10 setmanes, per tant, podria estar una miqueta més de 2 mesos. I es confirma, per tant, la titularitat d'un Iñaki Peña que està en estat de gràcia, com deia Diego Pablo Simeone.
El portero, sobre todo en la parada de Memphis en el tiro libre en la escuadra, fue maravillosa. Y una pena que en el periodo que nosotros estuvimos bien y tuvimos esas 4 situaciones de gol en el segundo tiempo para poder marcar, no pudimos tener la contundencia que sí ellos tuvieron en el primer tiempo.
Perdona, Pol, has dit Girona, eh?
Sí.
Saps que en aquest programa...
Sí.
Super Girona.
Super Girona, disculpa, eh? És veritat, el llibre d'estil de Radio Estel.
Ha dit el gran derbi català.
De primera divisió. Ja,
no, sí, sí.
El David li ha caigut una llàgrima.
Hem matisat, eh?
Però que això és molt dolorós. Perquè té raó. I és molt dolorós haver de, en una mateixa taula que compartim, haver d'encaixar aquesta frase. és dolorós, s'ha de reconèixer, no passa res. Jo admeto les coses.
Sí.
Qui no les admet té un problema.
Ara.
Qui no les admet té un problema, jo les admeto.
El gran derbi actual.
Està molt bé.
I dol perquè, clar, és que l'Espanyol juga a segona divisió. I veus la situació del Girona, veus aquest derbi d'aquest cap de setmana i dius, hosti, quina enveja, tu, quina enveja.
I a Montjuïc.
I a Montjuïc. Sí, és que clar, és que...
Tela, eh?
El plaer que hauria suposat també per l'Espanyol jugar de visitant a Montjuïc al camp del Barça, sí, és una cosa bé, a veure, no sé si la temporada que ve...
Ah?
En principi, quan s'acaben aquestes obres?
Les obres, en principi, estan previstes per finals de novembre, ja que el Barça s'incorpori amb la celebració del 125è aniversari a un camp nou amb menys aforament.
Si l'Espanyol ve a primera i al principi de temporada toca... Però, clar, és una cosa que és difícil que passi. És difícil que passi. I són situacions, bueno, clar, són situacions que dius... Oh, no, però, clar... Sí, però...
Hi ha jornada 10-12...
Sí,
podria ser.
Sí, però generalment els partits, perquè això tots sabem que està com mig manipulat, però ja ho diuen obertament, no, el tema del calendari està mig manipulat, no manipulat del tot, però sí mig manipulat, els derbis sempre acostumen a ser el desembre i el maig. Fixa-t'hi.
Sí, pot anar just. Pot
desembre,
anar just,
sí. Gener, maig, normalment. Però bueno, va, és igual.
En qualsevol cas, parlarem de l'Espanyol i parlarem de la bona situació també de l'Espanyol, que ha revertit la seva derrota contra l'Oviedo per 2-0 amb la classificació de Copa contra el Valladolid. Però hem de parlar d'aquesta porteria del Barça, que té, per mi, una bona notícia. Jo crec que Iñaki Peña està sent una de les sensacions. Va signar un últim partit contra l'Atlético de Madrid excepcional, amb diverses aturades de mèrit. Comentava Cholo Simeone la que li fa a Memphis Depay al minut 81 amb un llançament de falta que desvia cap al pal. Una
parada de...
Una aturada de foto.
Sí, és bestial.
Porter titular.
Sí. És allò que a mi m'ho deien, lanzarte para la foto.
Sí.
Que sabies que hi havia un fotògraf i havies de llançar-te. En qualsevol cas, jo no sé si veieu a Iñaki Peña preparat per assumir-ho. Ahir, per exemple, d'anar a bona nota amb bon criteri, deia a l'11 de TV3, no li podem demanar a Iñaki Peña que sigui Ter Stegen.
No, clar. Ningú.
És aquest el tema, jo crec.
I menys ara que no paren de sonar porters pel mercat d'hivern. Això també és una pressió afegida, perquè sembla que hagi de demostrar sempre un de casa més que un de fora, perquè he escoltat cada nom que té tela. No?
Sí.
De Gea, aquell del Villarreal, que també està mig retirat... No ho sé. Asenjo.
Ho ha dit el José.
Sí, no.
José és seria com el quart tertulià.
Sí, és el bar d'aquesta tertulià.
Sembla la veritat surrealista i això ha de sortir de dintre segur, aquests rumors. És impossible. Però aquest nano també haurà de demostrar el doble. O sigui, el que va fer contra l'Atlético no li serveix per res. I com el diumenge... una pugui fer alguna cosa més, doncs ja hi haurà el run-run aquest típic del món del futbol. I, bueno, és una situació complicada. Jo sí que el veig, perquè també ho ha demostrat. I partits grans, per exemple, quan va venir amb el Galatasaray al Camp Nou l'any passat, va fer un partidàs. O sigui que, bueno, jo penso que ho farà bé.
Ho farà bé.
Sí, a veure, clar, la situació és delicada, però de moment el punt de partida és molt bo. Perquè, clar, parteix d'un partit contra l'Atlètic de Madrid, atenció, no estem parlant d'un equip broma, menor, poca broma, on salves el gol de l'empat. Ell el salva, el gol de l'empat,
sí, sí, sí,
perquè allò era un golaç.
Sí, sí.
I ell l'evita. Per tant, el punt de partida ja és molt bo. Imagineu-vos el mateix... O sigui, la lesió de Ter Stegen, l'operació de Ter Stegen, que no torna fins d'aquí 2 mesos, amb una actuació nefasta en el primer partit que jugues de titular, canvia...
No l'aixeques.
Totalment. És que, és que canvia totalment el panorama. Llavors, el punt de partida és molt bo. Ara, després, també, tots sabem que la continuïtat en un porter suplent...
Compte.
És complicada, perquè moltes vegades hem vist grans actuacions d'un porter que surt a jugar un dia i et fot el partit de la seva vida i després... Exacte, i després va... La cosa va minvant perquè no ets Ter Stegen. És que Ter Stegen és molt Ter Stegen, no? Però, clar, el punt de partida és boníssim. Crec que un tio... Oi que sí, per exemple, un davanter, un jugador del mig del camp et fa un partit com el que fa Iñaki Peña l'altre dia, li dones més continuïtat i dius, hòstia, aquest tio... Doncs, de moment, jo crec que la confiança en aquest porter ha de ser plena. Ara, clar, després potser sí que has d'incorporar algú perquè estigui allà. Ho dic perquè si se'l lesiona Iñaki Peña o el sanciona, no...
El porter suplent del suplent, que és Astralaga.
Ander, sí, sí.
Astralaga.
Però clar, ja estem parlant, no? De...
Ah, ja seria,
no ho sé, clar, és una situació que has de pensar molt bé.
Però què fas? És una situació complicada.
Però jo crec que si el Barça incorpora un porter no ha de ser per venir a ser el titular d'Iñaki Peña en aquesta ocasió. Jo crec que Iñaki Peña ha de ser el titular i has de tenir un tio més o menys de garanties d'aquests que saps que... segurament no et jugarà cap partit.
Clar.
És igual.
És complicat també que tinguis un tio que estigui disposat a no jugar.
Ja.
0 minuts.
Sí, sí, sí.
Ah, per això s'aposta també normalment per gent de la casa, no? Perquè ja fan les convocatòries, no? Imagina't, tu jugues amb el B, pues, algun cop una convocatòria amb el Barça et fa il·lusió, ets jove, estàs començant... Uh-huh. Normalment sí, sí. Sol ser el porter titular del B o del C, però ja és una situació en la qual, bueno, és desitjable, no? Però fitxar, incorporar una persona que sàpiga 100% que no jugarà ni un sol minut... Bueno, no sé fins a quin punt...
Ja
s'haurà
disposada,
no?
No sé quin perfil de porter. De moment el que s'ha escoltat és això, De Gea i Asenjo. Vaig riure quan ho vaig llegir. Sí, sí. Mare de Déu, per això que jugui l'Iñaki.
Però De Gea juga encara al...
Està sense equip.
Sí. És que no sabia ni on era De Gea.
De fet, al Manchester United, molts aficionats demanaven que tornés després de les cantades d'Onana, que és el porter titular, que déu-n'hi-do també...
S'està lluint.
Els vídeos que estan sortint són terrorífics.
Pues, al final és això, jo crec que amb l'actuació de l'altre dia... ha guanyat saldo de confiança.
Jo crec, sí.
Ara tens saldo de confiança. Ara si Iñaki Peña agafa i el pròxim partit fot un error, fot una cantada, no serà el mateix després del partit que va fer contra l'Atlètic de Madrid i de salvar els 3 punts. És que va salvar els 3 punts.
Ara el Pol ens deia l'aturada aquella del minut 80 i escaig, però és que en fa 2 durant el partit.
Al final de tot.
No, va salvar els 3 punts.
Sí, sí, sí.
Sí,
però la bona és la de la falta.
Sí.
Aquella és la que... És una aturada salvadora.
Sí.
Salvadora, de 3 punts. Després hi ha aquella altra jugada del Correa, però li tira una mica el cos, també. Sí. No és la gran intervenció. Està bé perquè el tio la treu, clar.
I per
però
mi
però la bona és la de la falta, tu.
El partit anterior, per mi, pot fer més... en el gol de contra qui van jugar, en el Porto, per mi pot fer més, perquè la primera es queda allà a terra, bueno, però ara sí que té aquest marge, el criticaran igual, perquè quan ha fallat també l'han criticat sí. I no sé quants punts ha donat en el Barça.
A veure, al final, si fa una bona actuació, pot tenir Barça per anys, aquest senyor,
sí.
Si fa una mala actuació es trobarà a faltar Arnau Tenas. És que tornarà a dir...
Que a més a més l'altre dia ho va fer molt bé.
Exacte.
És que és el de sempre. Això és que és inevitable que passin aquestes coses.
Sí, perquè en teoria el porter era l'Arnau Tenas.
Sí, sí, va ser
el següent.
Sí, sí. Ara, clar, és el que dèieu també, Iñaki Peña, quan li va tocar jugar contra el Barça, aquella eliminatòria amb el Galatasaray, es va lluir també.
Sí, sí.
Va fotre unes intervencions i, clar, això et demostra que aquest porter... té classe i té qualitat. Perquè, clar, les aturades que fot... Clar, després, un porter sempre després, els grans porters, després un dia et foten la gran cantada. Però això ja,
sí, ja
ho sabem. És que,
les feia el Valder, les feia tothom.
Sí.
Ui, i tant. Tots els porters.
És veritat. Jugarà, per tant, el proper partit, segur, seguríssim, serà titular Iñaki Peña, i un jugador que ve d'un excel·lent moment de forma i que també apunta a titular, com és Joao Félix, amb aquest partit que va decidir juntament amb Peña, amb el seu gol i amb una polemiquíssima celebració.
No, ha sido espontáneo. Es que al final te pones en el calor del partido y bueno, fue como un alivio por todo lo que he vivido, principalmente el último verano, este último verano que pasó. Solo las personas cerca de mí saben cómo ha sido.
El calor del partido.
M'ha agradat molt aquesta. El calor... No...
I que feia fred, eh?
El calor del partido. Això m'ha recordat la cançó aquella de Gabinete Caligari. El calor de l'amor en un bar. És el mateix. És veritat. Sí, és que és veritat. En el moment, no? Amb aquella calor del partit.
Estava cantat, que ho faria. Estava cantat.
Va, et surt de dins, això.
Per tant... més sempre la llei de l'ex.
Sí.
És així. És
claríssim.
Que també que... aquests de la llei de l'ex, bueno, aquesta motivació que li entra un futbolista quan juga amb el seu ex-equip, també els hi haurien de tocar el crustó.
Sí, però és que...
Hauries de motivar-te sempre així.
És el que li paga, eh?
Ja, és que això...
És que aquest tio no es torna a posar la samarreta a l'Atlético, però bueno...
Jo pensava, com és que l'Atlètic de Madrid no li va aplicar a aquest tio la famosa clàusula de la por? Que m'agrada molt també aquest nom de la clàusula de la por.
És que ara s'està posant menys, eh?
És que abans estava molt de moda,
aquest diumenge, per exemple, Pablo Torre no pot jugar. Correcte. I Eric García sí.
Correcte.
Una cosa més...
Bueno, suposo que deu ser els moments de... No ho sé, no sé com...
A veure, l'acord que es fa amb Eric García sí que és veritat, que es fa molt a última hora. Jo crec que...
Es despisten.
De les presses, allò que... Ens tornarem a parlar d'això? No, clàusula, saltem-les, fora, vinga, va.
Exacte.
I al final també, doncs, d'alguna manera, d'acord amb Pablo Torres, sí que estava molt més mastegat, és un jugador que...
Jo estic a favor, de la clàusula de la por.
Tu estàs a favor?
Jo estic a favor, sempre ho he dit.
I més un equip que et paga.
Jo sempre ho he dit. Jo sí, estic molt a favor de la clàusula de la por.
Jugues contra l'equip que et paga.
Perquè tu tens un futbolista, el cedeixes a un altre equip, però tu li estàs pagant els calés a aquest tio... I pot passar com l'altre dia, clar.
Una altra cosa és que li pagui la fitxa al club que el rep.
Exacte.
Llavors és un jugador que li estan pagant la fitxa i jo crec que la clàusula de la por no ha d'estar. Però si és que li paga íntegra l'Atlético. I el tio fent així...
Sí. Jo estic a favor sempre. La clàusula de la por em sembla que és una clàusula... No és la clàusula per mi de la por. És la clàusula de la lògica.
Perfecte.
De la lògica.
Sí. Expliquem context del que és la clàusula de la por, pels que no ho sàpiguen. Quan un club tanca un acord amb un altre per un jugador i el cedeix, no pot jugar mitjançant aquesta clàusula de la por, que evidentment no és clàusula de la por, però és comúment coneguda, no pot jugar contra el seu ex-equip, doncs evidentment per no danyar el jugador, que al final és el propietari, no?
Bueno, i la imatge que surt més perjudicada és la del propi jugador. Perquè qualsevol gest que faci serà molt mal vist per l'afició contrària i pels companys, però són els seus companys.
No, és que jo vaig veure que hi havia molta tensió allà.
No el poden suportar.
I aquest noi no podrà jugar més a l'Atlético de Madrid, està claríssim, però clar...
Jo m'imagino un escenari que és tornes de la sessió, s'allarga el mercat, no et venen...
És un problema, eh? Perquè aquest tio val calés.
No, i aquest tio s'haurà de posar la samarreta de l'Atlético de Madrid per entrenar, perquè és un dret que tens com a treballador. Llavors, doncs, bueno, veurem una...
Pot ser increïble.
A l'estiu veurem un tio apartat, entrenant sol...
Ni Mbappé, eh?
El clàssic colabrot de l'estiu.
Jo crec que aquest acumularà sessions fins que se li acabi el contracte. Perquè vols dir que el Barça pagarà els... Val, que l'és aquest?
Sí, senyor.
Et va 60-70 ràpids.
Bueno, també s'haurà de veure com evoluciona la temporada. Ho dic perquè, clar, Joao Félix... va començar bé, després hi ha hagut tot un lapse de temps en el qual ha estat desaparegut, ara torna a repuntar...
Ja va així, aquest, també.
Va així. Llavors haurem de veure d'aquí al final de temporada què passa, perquè, clar, sí, imagina't que Joao Félix li dona la Lliga al Barça.
Sí.
No la Lliga, imagina't que li dona la Champions al Barça. Llavors, no? Per posar una...
És un perfil de jugador al Barça.
Llavors el Barça ha de fer un esforç per fitxar aquest tio. Però clar, si es va diluint d'aquí al final de temporada i no fa absolutament res, o va fent partidets repunts d'aquests, pots dir, mira, no ens interessa. Es veurà amb l'evolució de la temporada d'aquest tio.
És la part bona de tenir-lo cedit, no? Que no hi ha com un compromís de dir ens l'hem de quedar, no?
Exacte.
Si es fa una bona temporada...
Ja l'ha signat, eh?
Sí, bueno, sí, clar, també. Poc coneixem els detalls, no, d'aquest acord.
El que hi ha signat allà.
Hauríem de veure, en qualsevol cas, apunta a titular en el partit del Barça contra el Girona, i us pregunto qui arriba millor, qui veieu més fort dels dos. Compte, eh? La pregunta trampa.
A veure, el Barça ve de fer un partit bo dels últims 5.
Bueno, jo us ho pregunto.
El Girona ve de fer-ne, pues, 15.
Sí, sí.
No bons, perquè el dia del Madrid que es perd no és un mal partit. Bueno, com a continuïtat en el joc, jo penso que arriba millor el Girona. Com a moment de forma física i tal, penso que arriba millor el Barça. El Girona juga dijous, Copa. Mm-hmm. Has de posar obligatòriament certs jugadors del primer equip. Yeah. Lesió de Yangel. El David López, que no sé com acabarà el tema de Ortiz Arias. I, bueno, potser et diria que arriba millor el Barça per aquesta setmana.
Bueno.
Home, jo penso que pel que estem veient, qui arriba millor és el Girona. Per tot el que estem veient, si sumes tots els components i en el còmput global de la temporada, arriba millor el Girona. Per què? Perquè estem parlant del co-líder quan ens pensàvem que seria un equip que lluitaria per no baixar a segona divisió. I el Barça, a quants punts està del Girona i del Madrid? A 4 són?
Sí, em sembla...
4. No són res, 4 punts. En realitat és una misèria.
L'Atlético està 7, sí. El Barça em penso que està 4.
Sí, 4. Doncs, clar, si tu mires, no, com estan anant les coses, qui arriba millor és el Girona. Sí. Però, clar, després ja aquests partits... Ja ens els coneixem.
No, i a veure...
ja ens els coneixem.
La por escènica ha d'aparèixer. Ah. Ha d'aparèixer, perquè al final ets el Girona, que vas al camp del Barça, que entenc, diumenge a les 9 de la nit, acabant el pont, hi haurà una millor entrada que l'altre dia contra l'Atlético.
No, i el Barça també ha recuperat efectius.
Sí, ara està...
Són molt importants pel Barça, clar. I...
Ve de guanyar l'Atlético 1-0 i bé... que va tenir el Lewandowski, va tenir per guanyar bé. Bueno, el tema és la por escènica. Que el Girona no li faci por.
No, jo crec que el Girona no té por. Sincerament, o sigui, pel que estic veient, és que està remuntant els partits. És molt difícil.
Bèstia.
La dada aquesta sempre passa, fixeu-vos-hi, quan un equip remunta un partit, sempre surt, no remuntava des del no sé què, de no sé quants, i fot sempre dues temporades, una i mitja. Remuntar partits és molt complicat.
De 15 partits, 6 remuntades, és molt bèstia.
Però si també passa quan jugues a la Play. No, és veritat. Que hi ha com sempre ho he pensat, hi ha com alguna cosa dins del joc que fa que si vas perdent, costi més remuntar els partits.
El handicap.
Costa més.
Estic molt perdut.
Remuntar els partits és molt complicat i el Girona n'ha remuntat no sé quants aquesta temporada.
6. De 15 a 6.
I és el que diu el Quico cada setmana. L'altre dia, gol del València, i penses, ja està.
Ja està, ja tocava.
Ja tocava. Minut 80, bueno, ja està, es desinfla el globus. Que ja em diràs tu quin globus es desinfla. El globus continua infladíssim, en realitat.
Sí. El globus, mare de Déu.
Però després et fot dos gols en els últims 10 minuts i remunta el partit.
I fa un tercer que li anulen i... Bueno,
és que és molt bèstia.
És molt bèstia, vull dir, llavors això...
Bueno, estan en un moment...
Et col·loca la confiança pels núvols.
Nosaltres en el futbol li diem el moment do, el que està de dulce.
Sí.
Que t'entra tot i et surt tot.
En anglès el momentum, s'ha d'aprofitar el momentum, un concepte que m'agrada molt. I és veritat, el Real Madrid, que és co-líder juntament amb el Girona, amb 38 punts, el Barça és a 4, tercer amb 34 unitats, l'Atlético de Madrid es desinfla una miqueta, 31 unitats a 7 dels dos equips que ara mateix lideren la taula, com molt bé comentàveu, sense Yangel Herrera, que estarà fora 6 setmanes, baixa confirmada al bíceps femoral, i també Íñigo Martínez és dubte per una lesió al bíceps femoral que... Recordem, havia de ser titular al partit contra l'Atlético de Madrid i a l'escalfament es van notar aquestes molèsties i, per tant, no va jugar. Us pregunto, i amb això tanquem la primera, si us sembla, la porra. Perquè, clar, aquí hi ha molts dubtes, llavors jo vull que us mulleu. A mi no m'agrada això de, bueno, no hay rival pequeño. No, jo vull que us mulleu. Ah, ja. Que em digueu un resultat i que me'l defenseu. Que me l'argumenteu.
Un riu.
El malvado Polinyà.
No, jo crec que... Començo jo, Quico.
Sí, comença tu, David.
Aquí hi ha el tema... El Quico té el tema del cor, tot això.
Ja ho entenc,
El cor fa...
Ja, ho entenc.
El cor, de vegades, no, fa dir coses que no... Sí, és veritat, el cor és...
molt parit.
El cor és molt punyeter.
Jo em callo.
Jo crec que guanyarà el Barça, sincerament. Jo crec que guanyarà el Barça, el resultat serà, no serà evidentment una golejada, serà un marcador just, però estem parlant potser d'un 1-0, un 2-1, un resultat d'aquests. Però crec que guanyarà el Barça perquè... simplement per una qüestió de... Que potser no, però que jo crec que el Girona ho està fent molt bé, però... Hòstia, algun dia perdrà partits, les coses algun dia han de començar a anar pel pedregar, però no per acabar fent una mala temporada, sinó per acabar... Jo crec que el Girona acaba entre els quatre primers.
És estadística, sí. Al final, eh?
Clar, exacte.
Sí. Ah, és evident,
però...
que...
Els
últims, em sembla que el 85% de les vegades que algú ha arribat amb aquests punts ha quedat primer o segon.
No, és que té molts... Vull dir que jo crec que el Girona acaba entre els quatre primers, segur.
Jo et compro l'1-0 amb un partit, això, amb molt pocs gols, i el Barça patint.
Sí, és que...
Et compro l'1-0.
No, és que, a veure, el Barça és un equip que... El Barça és un equip que darrerament i ja fa algun temps sol patir. Aquelles coses que passaven antigament, que el Barça guanyava 5-0 cada partit i no... I fins i tot hi havia gent, jo ho havia vist... O sigui, culers, amics meus, que s'adormien veient el partit... Perquè, clar, jo recordo un dia, una temporada que el Barça guanyava tots els partits per golejada, tot va acabar desembocant un dia amb una golejada al camp de l'Almeria per 0-8.
Sí, correcte.
El recordes, aquest partit?
Tant,
jo aquest partit el vaig veure amb un amic meu del Barça, allà, a casa i tal. El tio es va clapar. I jo pensava, veus? I aquest tio ara no es claparia amb els partits que s'estan fent ara. No per una qüestió de si som divertits o avorrits, sinó per un tema de resultat.
I al final amb l'Atlético de Madrid es va patir.
Sí, sí, sí.
Però és un patir xulo,
clar,
en el món del futbol. Trobo.
Clar, és que forma part del
i fa equip, aquestes victòries fan equip.
I està bé que així sigui.
Doncs jo crec que serà un 2-2.
2-2? Ah, mira.
Amb gols, partit obert...
Doncs bon marcador pel Girona, si és un
2-2. I que el Girona empatarà al final. O sigui,
resultat vistós,
Però, sí.
Allò típic gol al 89.
Algo així, sí.
Jo apostaria també...
2-2.
Jo vaig per aquí,
Sí?
Jo crec que serà un partit en el qual començarà dominant el Barça, hi haurà una remuntada, un intent de remuntada del Girona. Jo et diria, què? Un 2-1 m'agrada més, no? Potser un 2-1, però d'aquells partits guapos de veure, Perquè crec que els dos arriben en un molt bon moment, sí que és veritat que la línia més continuista, no? Potser el Girona, però crec que el Barça de Xavi funciona molt emocionalment, anímicament, no? Crec que si l'afició està connectada, que si l'equip carbura, que sobretot si tenen uns bons minuts, no? Jo sempre penso que els partits de Xavi es defineixen molt per moments. Mm. Hi ha moments en els quals estan molt connectats. La primera part de l'Atlético de Madrid està tot l'equip allà fotut, està l'afició empenyent. És com que hi ha aquesta aura, no? Aquesta cosa, no? De clutch time, de que arriba un moment en el qual ens ho hem de jugar i allà està tothom, no?
És fred aquell camp.
És fred, aquest camp, però bueno...
És fred,
Ja ho sabíem.
Hòstia, és que...
Ho vam comprar.
Sí, com sigui... 30.000 només.
34.000 en un Barça Atlético, va ser...
Sí, com sigui...
S'han parlat molt d'això, també.
Sí. Ara que parlàvem de l'Atlético, veieu que el Barça marca un punt d'inflexió amb l'Atlético de Madrid, o no?
Evidentment. Necessitava com fos aturar, perquè realment, clar, l'aficionat necessita algo al que agafar-se. I si tu li dones...
Si Palman se'n va a la Lliga 7 punts...
Tu necessitaves una victòria així. Sí. Igual si hagués estat el Granada, o amb tot el carinyo, o jo què sé, un equip així més de mitja taula baixa, bueno, pues, no, és el Barça, no? Acabarà imposant-se. Però una victòria d'aquest nivell, amb aquesta intensitat, sí que és veritat que l'Atlético va sortir, déu-n'hi-do. Però igualment, et reforça molt. I tu vas al camp de Montjuïc, al partit contra el Girona, d'una altra manera, pensant, pues, podem competir.
Fixa't,
crec que sí,
Fixa't que abans del partit contra l'Oporto, es parlava i es començava a dir... I escolta, no sé si fins i tot ho vam comentar aquí algun dia, però es deia, a la premsa sortia, que si el Barça perdia aquell partit i després palmava també contra l'Atlètic de Madrid, Xavi podia anar fora. Doncs tot això, després de la victòria del Barça contra l'Oporto i després de la victòria molt convincent contra l'Atlètic de Madrid, ja no es diu això.
S'ha esvaït.
Ja s'ha esvaït, ja s'ha esfumat tot això. Llavors, al final, et demostra la importància d'aquests dos partits i sobretot de l'últim que ha jugat el Barça contra l'Atlètic de Madrid, que va ser un gran partit. I després això...
Sempre el Girona... les sensacions.
Sí, sí.
Tot es mou així.
El Girona, exacte. Però el Girona no té res a perdre, clar. És que és aquesta. O sigui, juga molt més alliberat, sabent que... Perquè l'objectiu del Girona quin és?
No, la feina està feta.
Ara, en aquests moments, l'objectiu del Girona quin és?
Els 38 punts.
Endavant.
Endavant, no? Intentar...
Sortir i jugar.
Exacte. Però no estàs amb la pressió aquella de portar 11 punts i dir, hòstia, ara anem al camp del Barça, si guanya el Cádiz, si guanya el Celta, i guanya l'altre, ens passen, ens col·loquem en zona de descens. És una altra història.
De fet, però quan et trobes en allà, quan et trobes en allà i ets un convidat inesperat, perquè és la veritat, és un convidat inesperat que de cop s'ha trobat aquí, perquè l'Atlètic Club està fent una de les millors temporades de la seva història, sí, i va cinquè.
Sí, però si tu... Sí, sí.
I després també la pressió de... Ostres, el anem a intentar-ho, es pot convertir en aquesta pressió
això,
extra,
això
no?
Això són els primers minuts, perquè jo ara estava pensant, si tu vas a una festa sent un convidat inesperat, uh-huh, i vas a una festa de luxe, de riquesa, d'ostentació, d'opulència, i arribes allà, hòstia, els primers minuts...
No, vas més perdut que un pulpo en un garatge. Sí, sí.
Els primers minuts, però després arriba un moment que dius...
Clar, coneixes,
vas a gaudir-ho, això, tu.
Comences a conèixer gent, hola, què tal?
Exacte. Et fots una copeta i dius, anem a gaudir-ho, això.
Va millorant.
És això, va millorant conforme van passant els minuts.
Exacte.
Escolta, hem de parlar de l'Espanyol,
sí,
de la selecció espanyola femenina,
sí,
i la joia de la corona d'avui, la Fórmula 1.
Com m'encanta que es parli de Fórmula 1 en aquest programa.
Barcelona o Madrid?
A mi no m'agrada la Fórmula 1.
Pues, fora del meu programa.
A tu no t'agrada la Fórmula 1, a mi també m'encanta la Fórmula 1.
Venga. Sortiré. Quan es parli de Fórmula 1 aniré a fer un cafè.
A Madrid.
Dos quarts d'11, publicitat.
L'assador de Lugo, aniré a l'assador de Lugo a fer un cafè.
Ai, ai, home.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 0222. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Herbularis, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir.
Coco ens presenta Llimona i Sal.
Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió. Llimona i Sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
4 minuts per sobre de 2:15 d'aquest matí. Seguim aquí a la caravana Ràdio Estel i és moment de parlar de l'actualitat perica, perquè les remuntades, podríem dir que anímiques també fins i tot, han afectat, ens afecten a la vida en general, no només a l'esport, sinó a la vida en general, però hem de parlar, en aquest cas, d'una remuntada molt interessant que ha fet l'Espanyol, perquè venia d'un patacasso important, venia d'una derrota molt dura en Lliga contra l'Oviedo per 2-0, una derrota en la qual molts jugadors, moltíssims jugadors, van fer autocrítica, com per exemple és el cas de Javi Puado. L'escoltem.
Bueno, un partit molt dolent de l'equip. Crec que ens han guanyat pràcticament en tot, en construcció, en joc, en ocasions, en segones jugades. S'ha de fer autocrítica. És veritat que és una lliga molt llarga on es poden perdre partits per intentar no fer-ho d'aquesta manera.
Bueno, doncs les coses han remuntat i molt, perquè ahir es va veure un altre Espanyol en el partit de Copa del Rei contra el Valladolid, un equip que, recordem, està per sobre la taula classificatòria del conjunt blanc i blau i que va caure a l'Stagefront Stadium amb un Espanyol i amb un Jofre Carreras especialment inspirat.
Sí, llàstima que fos partit de Copa. Preferiria que hagués estat un partit
canvi
de
dinàmic.
Sí. Sí, no, això és evident, i és evident també que l'Espanyol de Ramis, de moment, a casa és un equip molt solvent i molt potent. Perquè Ramis ha dirigit 3 partits de l'Espanyol a casa i han estat 3 molts bons partits en el sentit de consistència.
M'agrada, aquest entrenador.
Sí, però fora de casa hem d'espavilar una mica, eh? No, perquè...
Jo recordo escolta, crítiques, aquí.
La segona divisió...
Sí, ja ho sé. Em sembla molt bé tot això. Però a veure, està entrenant a l'Espanyol, un dels candidats a pujar a primera divisió. Això no és...
Amb la millor plantilla de la categoria.
Entrenar amb tots els respectes a l'Albacete. Llavors, em sembla molt bé que si tu entrenes però a l'Albacete...
L'Albacete és top.
Sí, però em sembla molt bé que si tu entrenes al... No, però parlo de quan el Ramis entrenava l'Albacete.
Sí,
que ho va fer molt bé. Em sembla molt bé que llavors, quan vagis a jugar de visitant, prenguis unes... No, que et tanquis una mica al darrere, que practiquis un futbol més de roques. I amb un mig del camp zero creatiu, em sembla molt bé.
Al bord de l'as.
Exacte, però aquí estàs a l'Espanyol. I fora de casa també has d'ensenyar alguna coseta. I si tu has tingut un futbolista que els dos partits que has jugat a casa com a local... contra l'Elx i contra l'Alcorcón, s'ha lluït, que és Aguado.
Sí, d'acord.
Tu l'has de fer jugar, home. Sí. No el pots deixar a la banqueta, aquest tio. I per mi, m'agrada molt l'autocrítica, sóc molt fan de l'autocrítica i està... És collonuda, l'autocrítica. Però, clar, a l'autocrítica també hi pots arribar d'una altra manera.
Sí.
Entenem-nos, amb això que estic dient. O sigui, el que no pot ser és que tu fotis un 11... com el que vas fer al camp de l'Oviedo, sincerament. És que no pot ser, això. No pot ser. Jo espero que n'aprengui, que d'aquest error n'aprengui.
Que n'aprengui.
I que el següent partit com a visitant, que és el camp de l'Andorra,
Setmana que ve,
treguis un altre 11. Home.
I l'Andorra és un equip que... És que la segona divisió és una passada.
És tremenda.
Els
4 primers van perdre.
Sí.
Que això... a qualsevol lliga de primera divisió d'Europa, no, és impossible que passi.
La gent està comparant molt amb la temporada que l'Espanyol va pujar primera de manera molt folgada, en realitat. Sí. Sí que hi va haver algun moment de la temporada
que
les coses no van anar bé, però és que és normal.
No és el d'ara.
No, però és que també hi ha un altre detall que és molt important per mi. Aquella lliga es va jugar porta tancada.
Sí.
I tu anaves a jugar de visitant.
Correcte.
I als camps no hi havia ningú.
Bueno, és el mateix que li està passant, per exemple, ara als equips d'Israel, que el factor pista... que sobretot en bàsquet es donava moltíssim. Allò és duríssim. Clar, ara no el tenen. Llavors, clar, és allò, bueno, hem guanyat, però és que nosaltres... Ho deia Carles Durant, si no m'equivoco, entrenador de la penya, diu, aquest partit, allà l'haguéssim perdut, en condicions normals. Perquè al final l'atmosfera...
No, allò era un infern,
una altra cosa.
Sí, sí, és que això és bestial. Clar, l'Espanyol, tu anaves a jugar al camp de... Recordo, al camp del Logroñés, de l'Oviedo, del Mirandés, i no hi havia ningú. I és molt diferent. I tu ara vas a jugar
I a casa mateix.
I allà hi ha una afició...
A casa mateix tu fas 20 minuts dolents i et xiulen. I a porta tancada no passava.
Exacte.
Llavors tot això... Però t'he de dir que m'inspira confiança aquest entrenador. Perquè el veig un expert de la categoria i sí. m'agrada la manera que té de transmetre.
Sí, a mi els partits de casa m'estan agradant molt. Però els de fora... que n'hi ha hagut dos, el primer va ser a Osca.
Clar, també acaba d'arribar, eh?
Acabava d'arribar, però aquell partit va ser infumable. Infumable. I l'altre dia, el camp de l'Oviedo, va ser infumable al cup. Ah, llavors...
L'Oviedo es va menjar a l'Espanyol, eh?
Sí, sí, no, però...
Se va menjar.
El que parlàvem abans del factor anímic, no? Una mica com el que passava amb el Barça, no? Vens un molt mal partit, on comença el run-run i tens un partit balsàmic contra el Valladolid.
Allà era molt important.
Que, pam, i dius, aquí estem nosaltres, no ens oblideu. Ostres, jo crec que per l'aficionat de l'Espanyol sí, devia ser un partit ahir important.
No, ahir era molt important perquè el bueno, el futbol és dinàmic, això és... i estats anímics. I la victòria d'ahir et donarà l'impuls per divendres. Uh-huh. Estic convençut.
Sí, sí. I ara, doncs això, i la Copa al final, les primeres eliminatòries foten certa mandra perquè dius, uf, però ara hi arriba allò divertit. Clar. Que dius, ostres, i si ara la següent eliminatòria també guanyem i et toca en primera divisió i el guanyes... Penses,
ai, sempre escolto la teoria de tirar la copa, no? Quan tens un objectiu de guanyar una lliga...
La copa.
Perquè ahir, per exemple, escoltava un programa... Bueno, pujava cap a entrenar i escoltava un programa d'una ràdio que era de l'Espanyol, i la gent enviava àudios i tal, i deia, no, hem de tirar la copa perquè ens hem de centrar en la lliga. Doncs jo crec totalment al contrari. Penso que quan millor ho facis a la Copa, t'allargarà molt més la dinàmica per la Lliga. I mira del que estem parlant ara. Que
jo sempre dic el mateix. O sigui, la Copa és com el Senyor dels Anells.
Sí. Sí, sí.
És veritat. O sigui, per acabar fotent l'anell...
No esperava.
No, la comparació.
No esperava.
La comparació és bona.
No, per la Copa de l'Orco.
Per acabar fotent... No, parlo del recorregut.
Sí, sí.
Per acabar fotent l'anell allà dins,
sí,
has de passar primer per les mines de Mòria. Doncs és això. Per acabar-la guanyant, primer has d'anar a jugar al camp de no sé qui un 10 de novembre, que a les 5 és fosc i fot un fred que pela.
Demà d'anar al Girona, per exemple, de l'Orihuela.
Has d'anar allà i dius, hòstia, el Girona, per exemple, sí que dius, hòstia, ara la Copa, ara que estem lluitant per la Lliga, ara has d'anar a jugar al camp de l'Orihuela. Bueno, però si després si vas passant i et plantes a quarts de final, què?
Sí.
Llavors ja canvia la cosa.
I saps què passa? Que en el futbol ho diem molt, no? Que el guanyat porta a guanyar. I tu si vas fent dinàmica de guanyar Copa, guanyar Lliga, guanyar... És que és impossible que t'ho tallin, això, aquesta dinàmica. És impossible.
Ahir, per exemple, l'Espanyol va jugar a la davantera, era el Keita Valdé,
sí,
i l'Omar Sadiq, tu.
Ui, l'Omar Sadiq.
Va fotre a jugar l'Omar Sadiq. Bueno, això són detalls que m'agraden, també.
Amateur de primer any, eh?
D'atrevir-se, sí. De dir, va, anem a fotre aquest tio aquí, contra el Valladolid, un rival potent de segona
molt
divisió,
potent.
Com bé has dit tu, està per sobre de l'Espanyol.
Molt potent.
I que no va anar a tirar el partit.
Bueno, és un dels que han baixat, de primera.
És que això t'anava a dir, és un dels equips que està... cridat a pujar.
Sí, 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 sí.
D'aquests equips famosos ascensor, no?, que se'n diuen, no?
Tota la vida, és veritat.
Amb Ronaldo de propietari.
Sí, senyor.
És que jo era petit, eh? Això és curiós. Sí, sí, el Valladolid sempre, pam.
És l'equip ascensor i que hi ha hagut molta polèmica, no ho comentarem, però hi ha hagut molta polèmica pel canvi d'escut, no? Que volien canviar l'escut i que deien que no...
Tothom està igual, eh?
Sí, sí, hi ha com una mica de...
També ha passat... Està tothom igual, no m'agraden aquests canvis, eh?
No m'agraden aquests canvis. Mm. Igual que tampoc agraden els canvis a la Fórmula 1, perquè de moment sembla que...
Com ha introduït el tema.
Ara, us ha agradat, eh? Perquè sembla que Catalunya podria perdre el Gran Premi de Fórmula 1 d'Espanya, que es ve realitzant al circuit de Barcelona-Catalunya des de l'any 1991, en favor d'un nou circuit urbà a Madrid, que discorreria per IFEMA i Valdebebas. Un circuit que, segons els organitzadors, seria semiurbà, pels que en sabem de Fórmula 1 és urbà, i que a més tindrà una part indoor, que això és una cosa bastant interessant.
L'asfalt el posarà Florentino Pérez, no? Sí,
el posarà...
Díaz Ayuso, que n'han parlat, està contentíssima de la vida d'haver-se conegut.
És veritat, és veritat. I Almeida, també.
I Almeida, també.
A mi m'agradaria deixar molt clar, perquè a més és un tema que ens agrada, això.
Sí,
anem a dir-ho clar, anem a fer un programa ja de Fórmula 1 en aquesta santa casa.
Sí, sisplau.
No, ara seriosament. Crec que...
Fórmula 1, no.
Hi ha un... Per mi hi ha un tema important. Crec que és el
fitxar aquell del Dazón, ara que es veu que no renova.
Ara no tindrà feina, el Lobato. Per mi hi ha un tema molt important, que és que la informació que publica El Mundo, sí, perquè és una informació que publica el diari El Mundo, que és una informació que ja és un secret a veus, no?, que es venia parlant i es venia... Sí. Per mi té errors. I crec que no s'està posant el focus sobre els errors. La informació del Mundo diu que el Gran Premi de Barcelona, d'Espanya, en aquest cas, que celebra el circuit de Barcelona-Catalunya, es mantindrà el 2024, 2025, i que el 2026 salta a Madrid, amb qui tindrà acord pels propers 10 anys. Però és que el Gran Premi...
El 26 ja està signat, Catalunya.
Per mi aquest és el tema, que és que l'acord ja està fet. Ah. O sigui, ja està signat el 2026. Per tant, o el 2026 hi ha dos grans premis, que ja veurem el model...
Ostres, seria molt bo, això.
que al final és el model MotoGP.
El MotoGP de Jerez.
Que jo no estic en contra del model MotoGP, al contrari, jo crec que seria positiu pel motoresport que coexistissin aquests dos grans premis.
Sí, sí.
Ara bé, crec que ja...
Se'm fa difícil de veure que el circuit de Montmeló el treguin, eh?
A mi també.
És un històric de la Fórmula 1, eh?
La gent criticava molt, deia, no, és que el circuit no dona entreteniment. No, però, escolti, és que al final la Fórmula 1 ha de donar entreteniment i un nivell organitzatiu, és a dir, estem parlant de la competició de motoresport que més mou de tot el planeta.
I per mi una cosa important, Pol, és que el circuit de Catalunya té l'experiència de tantíssims anys i també aporta moltes altres coses a la Fórmula 1, que són els entrenaments durant la temporada, perquè n'està ple durant la temporada. Llavors, clar, aquí hi ha un component que a mi se'm fa molt difícil de pensar que la Fórmula 1 es carregui el Gran Premi de Catalunya.
Sí, jo crec que també va per aquí.
És el que deia el Pol. Per mi el Montmeló és un il·lustre, és un clàssic.
És el que porta més anys.
És com si el... Digue'm un altre circuit mític.
D'on?
De Fórmula 1.
Mònaco.
Sí. Mònaco, per exemple.
Mònaco és urbà. Posa un circuit.
Un circuit.
Monza, per exemple.
Monza. Tu imagina't que treuen Monza.
Va haver-hi una època que es pensaven de treure Spa-Francorchamps, també. Evidentment l'han arreglat.
Clar, vull dir, són una sèrie de clàssics dels quals jo crec que no pots prescindir-ne, sincerament.
No, és així.
Però és el que també dèieu. Està bé, també, que hi hagi dos grans premis a Espanya.
Es parlava a l'inici, quan del tot no estava confirmat Madrid, que tot eren especulacions per fer pujar preu. Això es deia.
Sí, hi ha recorregut i tot, eh?
Però ara es veu que realment hi ha una proposta al darrere. Vull dir que fins ara potser era molt de fum, però ara realment es veu. Ha sortit l'alcalde i la presidenta de la comunitat a dir, no, escolti.
No, han confirmat.
Ho volen tot, eh?
Bueno, volen tot.
Primavera Sal.
Em sembla bé, però... El Mobile World Congress.
És lògic.
I sembla que... tot. A veure, ho vol tot i al final també entenc per això que hagi entrat el Consejo Superior de Deportes, que el que està fent és promocionar Barcelona com a seu de diferents esdeveniments esportius internacionals, no?
Sí.
Com els Jocs Olímpics. Doncs el que volen és, en aquest cas, apostar per una nova Copa Amèrica de Vela, que seria la segona consecutiva, juntament amb la d'aquest any.
El Manzanares.
Barcelona. El Llobregat.
L'hem fet el Manzanares.
El Mundial de Rugby de 2035, que seria històric, absolutament històric, no ho oblidem.
O sigui, et donarien a canvi, no?, de que et treuen un meló, et donen això, no?
I la Ryder Cup de 2031.
Vaja,
Em parlava el círculo... Exacte, em parlava el círculo ecuestre Víctor Francos.
Somos un gobierno que entiende que esta ciudad y esta comunidad son un imán para invertir en deporte. Y no va a escatimar en interés, en innovación y en infraestructuras para hacer posible que es lo que es deseable para todos.
Gràcies, Pol. Fins ara, eh?
Fins ara.
És que t'he
casat al final. T'he casat al final.
Ah, sí, bueno.
Seguida escoltem el Pol, els bollerins horaris.
És que t'he mar, tu.
En fi.
Gran paraula. Escatimar. No, al final també penso que aquí tothom vol organitzar coses i després no és tan fàcil, eh?
Això també és veritat.
Perquè hem vist cada nyap que no vegis. Ara m'ha vingut al cap el nyap aquell del dia de la volta ciclista. A les fosques.
Ui.
Ui.
Organitzes una cosa i després no és tan fàcil. No és tan fàcil.
Mega s'ha parlat vegades que Barcelona és una ciutat fosca.
Hosti, tu,
se n'ha parlat molt.
Allò va ser...
Allò va ser un esperpent.
Allò va ser quedant ridícul, com a ciutat. Sí. I punt, i no té més. Deixeu parlar d'una iniciativa?
Sí, i tant.
48 minuts que passen de les 10 del matí.
Hay algo que perturba la tranquilidad en este pequeño pueblo de Girona llamado Hostalric. Una masa de gente tiñe de amarillo sus calles. Los vecinos alucinan. Parecen forasteros. Lo son. Se llaman Beers and Sons. Un grupo de aficionados que una vez al año se juntan con el propósito de animar a un equipo aleatorio.
Vamos a animar a un equipo amateur.
Este es el método para formar parte de Beers and Sons. La sorpresa de a qué equipo animarán. Es un secreto que solo conocen los organizadores.
Això que estem escoltant és un tall extret del programa El dia després de Movistar Plus sobre la colla d'animadors Beers and Songs. Mireu, per si no coneixeu Beers and Songs, són un grup de joves del Pla de l'Estany, aficionats al futbol, i que un cop l'any es reuneixen per animar a un grup de futbol amateur. A la convocatòria d'aquest 2023, a Banyoles s'hi van reunir 180 persones, totes elles citades a través d'un grup de WhatsApp. La gràcia de tot plegat és que només els organitzadors coneixen l'equip al qual aniran a animar. Així, la sorpresa d'enguany era per l'Atlètic Club d'Hostalric, per exemple, un equip de tercera regional a la localitat de Girona. Per parlar de tot plegat i conèixer aquesta original iniciativa, per cert, la coneixeu vosaltres o no?
No.
No?
No.
Jo sí.
Boníssims, eh? Tu sí, eh? I em sembla que el coneixes amb ell. Sí. Espera't. Jordi Ruiz, organitzador de la comissió de Beers and Songs. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia a tothom. És un plaer.
Jordi, d'on surt el nom de Beers and Songs? Perquè literalment és cervesa i cançons.
Sí, el Beers and Songs és una festa barra iniciativa que neix el 2015 amb motiu dels 30 anys del nostre amic Albert i que s'ha convertit, sens dubte, en el millor dia de l'any per molts de nosaltres. Mm.
Quin va ser el primer equip que veu anar a animar?
Vam anar a Llers, un poble petit de l'Alt Empordà, i bueno, es va decidir anar a Llers perquè, com he dit, en vez de fer-hi una festa convencional al nostre amic Albert, com que els seus amics som amants de les aficions, de les prèvies, dels càntics i, en general, de la festa futbolística, doncs vam decidir anar a veure un apassionant Llers salvatans de la quarta.
Sou una mica uns supporters anglesos, eh? Sí o no?
Sí, ens ho venem molt en sèrio i al final estem molt orgullosos del producte que s'ha creat.
Jo, Joan, t'haig de dir...
Tu el coneixes, eh, el
primer
Jordi?
Vull saludar el Jordi.
Sí, home, i tant, tira.
Jordi, amigo, ¿cómo estás?
Aquí estem.
Arbitrucho.
Arbitrucho, li diu, eh? Hòstia, ho mencem bé.
És que en Jordi és el meu arbitrucho. Jo t'he de dir que, bueno, en Jordi, jo vaig ser entrenador del primer equip del Banyoles.
Sí.
I en tots els que estan en els Beers and Songs, jo els reconec a tots, els que surten. No?
Hòstia,
perquè, com tu deies, que són amants de... I tu els has dit supporters. Sí. Eren els supporters del Banyoles. I fotien uns ambients que la veritat que s'ho curraven una barbaritat. Ens sentíem professionals gràcies a ells.
Això t'anava a dir, Quico. Això us fa sentir professionals, eh?
Home, cada diumenge, quan jugàvem a casa amb el Banyoles, ens muntaven pancartes, bengales... Era una passada
bengales,
i totalment altruista.
Bèstia.
Sí. Jordi... Bueno, altruista no, que em costava alguna cervesa que altra, eh?
No, per alguna raó es diuen Beers and Songs. Escolta'm, Jordi, deixem-ho preguntar-te a la inversa. Quina sensació teniu quan aneu a animar un equip com el Llers, com l'Hostalric... I clar, aquell equip no s'ho espera. Suposo que surten al camp i miren cap a la grada i no entenen gaire què és el que està passant.
Clar, al final és l'objectiu de la festa, no? Que imperi un ambient festiu de festa major, una festa molt sana i que sigui atractiva alhora. Lo maco és arribar al destí, al poble escollit, i que els veïns del poble surtin als balcons, a fora, al carrer gravant, inclús s'uneixin, i que al final és tot aquest engranatge el que fa maco el Beers and Songs. Mm-hmm.
Us n'heu adonat que l'afició, o de la importància de l'afició, que és veritablement el jugador número 12, que es diu, en el camp, en el terreny de joc?
Totalment. Al final, l'afició juga un paper molt important i bueno, una anècdota que ho pot reforçar és que la primera edició, que vam anar a veure el Llers tenia un punt i anava últim, i el Salvatans anava dels tres primers i el Llers va guanyar 5-1.
No ho creus.
Per tant, bueno, s'ha de tenir en compte.
Bèstia. Clar, més enllà de l'acció festiva, lúdica, no sé si heu tingut algun agraïment per part de l'equip que heu visitat o fins i tot de l'alcalde de la localitat.
Rebem mostres d'agraïment constantment, sobretot per Instagram, missatges, però ja no només dels dos clubs, perquè al final són els dos clubs els participants i els que ens ho agraeixen, sinó tots els espectadors que estan aquell dia al camp, mm-hmm. inclús gent de tot Espanya, d'altres països que volen venir, volen participar, inclús volen imitar aquesta iniciativa. I, bueno, són missatges molt reconfortants i d'agraïment.
M'encanta això. Vosaltres, els Beers and Songs, a més, teniu un estricte codi ètic, expliquem-ho això, per animar l'equip anfitrió. Fes-nos 5 cèntims d'aquest codi ètic. Com va això?
Sí, bueno, us explico una mica com funcionem. És a dir, la política que seguim és que els assistents al Beers and Songs siguin amistats d'amistats, és a dir, amics d'amics, per tenir una mica la gent controlada, entre cometes, perquè sí que podríem arribar a ser 800 persones, però no és l'objectiu, perquè perdria l'essència i podria arribar a ser una mica incontrolable. Uh-huh. I el que es fa és, es conserva el grup de WhatsApp de l'edició anterior, amb les baixes incorporacions corresponents, i la setmana d'abans del partit doncs, es comencen a donar indicacions, les normes, es passen càntics, i dos dies abans del partit es diu el color que s'anirà. Uh-huh. I lo maco és que, clar, un cop saps el color, doncs la gent s'espavila pel seu compte i va per les botigues a comprar, jo què sé, una samarreta del color vermell, i a darrere s'apunta el nom del jugador del delanter que fa gols, del jugador que, pobre, doncs, no juga cap minut, que al final, doncs, és aquesta la gràcia.
És boníssim. Clar, si jo vull participar-hi en una edició d'aquestes, com ho hem de fer, això?
Bueno, doncs, com he dit, seguim aquesta política que puguin venir, per tenir-ho tot controlat, amistats de gent coneguda, però, bueno, enguany, aquest any, el que hem fet ha sigut innovar una mica i com que rebem molts missatges a través d'Instagram, vam trucar unes 10-15 persones de Barcelona i de tot Catalunya i fer-los una mica d'entrevista, per dir-ho així, uh-huh. I van venir 15-20 persones que no sabíem qui eren. I això és aquesta una mica la línia. Per apuntar-se, doncs, bueno, enviar-nos un missatge als organitzadors o per Instagram, uh-huh. i si tens la sort de ser escollit, doncs endavant.
Clar, Instagram, que ho esteu rebentant. Heu rebut felicitacions per part d'equips i de localitats. Teniu repercussió perquè l'any passat vau aparèixer en un article a la revista de futbol Panenca, que ahir és nada. Fa unes setmanes estàveu al programa El dia després de Movistar Plus. Us imaginàveu que tot plegat es fes tan gran?
La veritat és que no. Els primers anys, que tot era molt improvisat, una festa molt anàrquica, doncs no ens imaginàvem tot aquest recorregut, no?, que agafaria. Però, bueno, ara, vista tota aquesta repercussió i el boom que hi ha hagut, volem intentar posar una mica de seny, que fred, ens prenem un parell de mesos per reflexionar, per millorar els aspectes, que sempre n'hi ha, i, bueno, s'estan explorant diverses alternatives i propostes, però, bueno, ho deixem refredar i decidirem amb el cap fred.
Abans et preguntava, Jordi, si us havia felicitat algun equip local o algun alcalde d'alguna localitat, i em deies que sí. Deixem que t'ho pregunti també a la inversa. Us ha arribat a trucar el president d'algun equip local per demanar allò, sisplau, veniu al nostre camp perquè l'equip està en hores baixes i necessitem que ens animi algú?
Trucar, el que és una trucada, no, però si veiéssiu l'Instagram, un fotiment de missatges.
Sí o no?
Veniu, sisplau, a veure aquest equip d'aquesta població, de nens, nenes, de primers equips, vull dir, és una bogeria.
Boníssim.
Clar, això al final no som cap empresa i no ho farem. Mm-hmm. Ho fem un cop a l'any i ja és molt, no?
Clar, la vostra iniciativa, que és molt llaminera, no sé si sabeu si la idea ha sigut copiada en alguna altra localitat del país o inclús per Europa o algun lloc.
A nivell espanyol, no, a nivell català o espanyol, no en tenim constància. Uh-huh. A França sí, de fet, ara que deies el de les trucades, l'Albert, que és una mica l'organitzador, diguem, entre tots, no? Però l'Albert en concret va rebre una trucada d'un periodista francès, que també parlava espanyol, uh-huh. que es va interessar molt, li preguntava constantment temes organitzatius, com es feia això, l'altre, i van veure que sí que ho copiaven. Uh-huh. I aporten diverses edicions i bueno.
Jordi, ens queden 2 minuts i que et vull preguntar...
És una festa molt tranquil·la que entenem que es vulgui copiar.
Uh-huh. Deia, sí que et vull preguntar com es decideix l'equip al que donareu suport.
Bueno, escollim un cap de setmana de novembre perquè hi ha una parada de seleccions del futbol professional. Uh-huh. I així no coincidim amb Barça, Madrid, Girones, i llavors triem el camp, equip, poble, que sigui, bueno, un equip camp-poble mancant, que tingui una grada important per Cambridge, perquè, clar, ja estem reunint quasi 200 persones, mm-hmm. i s'ha de tenir tot bastant preparat. I la clau és, doncs, això, l'efecte sorpresa.
Mm. El proper equip el sabeu ja o no?
No.
No encara.
Dit, ens prenem encara... ens prenem uns mesos sabàtics i ja decidirem.
Jordi Ruiz, organitzador a la comissió de Beers and Sons, ha estat un plaer conversar i conèixer la vostra original iniciativa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Quico, no sé si vols dir alguna cosa a l'arbitrutxo, eh?
No, res, que és una passada el que fan. Jo ja,
absolutament.
Ja ho havia... Bueno, m'ho havien explicat ells alguna vegada i a més a més jo he viscut en directe, no tan bèstia com 200 persones que ho portaven, però bueno, és una passada i animar-los a que ho segueixin fent cada any, que és una passada i va ser una sorpresa molt, molt xula veure's el dia després, la veritat.
Jordi, gràcies, una abraçada enorme.
Gràcies, m'agradaria comentar una cosa.
Tira.
Res, que només hem guanyat el primer any i vam empatar el tercer. Per tant,
no hi aneu més.
Un 2-8 i hem de capgirar la situació.
Això anirà millor, Jordi.
Aneu-me visitant la pròxima.
Ara. Això anirà millor, Jordi, ja veuràs. Gràcies, una abraçada, que vagi molt bé. Quico, gràcies. Fins la propera setmana. David, t'esperem ara a les 11,
sí,
eh?
Fins ara.
Coses quotidianes. Fins ara. Nosaltres que anem als serveis informatius i de seguida tornem amb més caravana. Fins ara.